l'Infovespre.
Bona tarda, divendres 21 de desembre de 2018. Obrim l'Infovespre amb la resposta del regidor portaveu d'Iniciativa, Sebastián Tejada, en relació a les declaracions del tinent d'alcaldia Sitja. Recordem que en una entrevista al programa La Ciutat, Sitja va acusar el regidor ecosocialista de manipulador per dir que la reelecció de Montserrat Candini com a alcaldessa condemnaria Ràdio Calella Televisió. De seguida en parlarem, abans ens presentem. Jordi Terme, bona tarda.
Bona tarda.
Ell també als controls tècnics i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. A més de la resposta del regidor d'Iniciativa, també explicarem que hi ha una gran mobilització a Barcelona per la reunió del Consell de Ministres, dia complicat quan a la circulació tant a la ciutat com a les principals vies d'accés a la capital o artèries principals que han estat tallades a primera hora on s'hi han fet marxes lentes. Tot segons s'ha anunciat, excepte els incidents que sí s'han produït als carrers de Barcelona en contra del que insistentment han reclamat els líders i les entitats independentistes.
Anirem fins a Barcelona, allà per saber quin ambient s'hi respira per boca d'un dels clavellencs que s'hi han desplaçat. El porteu d'Òmnium Montnegre, Jaume Planes, que és un dels clavellencs que hi han participat al Consell Popular que l'entitat fa a l'estació de França, un dels punts on no hi ha incidents. Hi ha hagut 12 persones detingudes i més d'una cinquantena de ferits durant les càrregues dels Mossos d'Esquadra i les diverses mobilitzacions.
Més coses. Últim dia per comprar un dècim pel sorteig al Gordo de Nadal, que repartirà més de 2 milions d'euros en premis. Seran 400.000 euros per cupó premiat amb el primer premi.
L'administració de loteria del carrer Mates i Rodés espera que el sorteig es farà demà a partir de les 9 del matí, reparteixi sort i euros entre els calellencs.
El Banc dels Aliments ha tancat el recompte de la campanya del Gran Recapte que es va fer l'últim cap de setmana de novembre. Les xifres de 4,4 milions d'aliments recaptats que es distribuiran entre famílies en situació de vulnerabilitat i afectats de pobresa alimentària.
Més de 28.000 voluntaris van fer possible la campanya. A Calella la recaptació va ser de 24 tones d'aliments.
I demà s'estrena el documental sobre els 90 anys de bàsquet a Calella. Es projectarà per primera vegada demà a l'Ajuntament Vell amb motiu de la inauguració de l'exposició de fotografies sobre l'efemèride. El portaveu d'Iniciativa, Sebastián Tejada, s'ha posat en contacte amb Ràdio Calella Televisió perquè vol donar resposta a les paraules d'ahir del tinent d'alcaldia Sitjà, qui va parlar expressament, va citar el regidor Tejada. Sebastián Tejada, molt bon dia.
Molt bon dia, Andrea.
Què és el que vol dir-li?
Bé, el senyor Sitjà, imagino que parlava en nom de la senyora Candini, com és habitual, va dir que jo era un manipulador en referència a les meves declaracions molt poc optimistes sobre el futur de Ràdio Calella si la senyora Candini continuava en el govern. Bé, aquella era i és la meva convicció, i no és una convicció a la que jo hagi arribat per casualitat. Ja porto 3 anys i mig assistint o rebent comentaris de la senyora Candini i cada cop que hem tingut alguna dissidència, en el sentit de, bueno, i ara aniràs a Ràdio Calella a queixar-te, això ho he sentit d'altres companys també, i és cert, jo he anat a Ràdio Calella a explicar els nostres posicionaments i Ràdio Calella m'ha buscat sovint i això és una mostra de pluralitat que és evident que sempre ha molestat a la senyora Candini. D'altra banda, també es pot arribar a la convicció de que el futur de Ràdio Calella amb l'alcaldessa no serà fàcil per els fets. Un polític, una alcaldessa, s'expressa no com qualsevol ciutadà amb opinions, sinó amb fets. I s'expressa amb la seva acció política quotidiana i s'expressa en els pressupostos. És a dir, fa molt temps, no és una qüestió d'ara, que hi ha la convicció estesa entre la ciutadania de que Ràdio Calella funciona bé o molt bé. No és una cosa d'ara. I sistemàticament la senyora alcaldessa doncs, ha mantingut els pressupostos de Ràdio Calella congelats. No ha sabut valorar la millora qualitativa i quantitativa del treball de Ràdio Calella, les millores en quant a la contractació de publicitat i les millores en quant a ser un lloc, un espai, on joves de la ciutat aprenguin i comencin a desenvolupar una carrera en l'àmbit audiovisual, una carrera professional. Això no ha valorat en cap moment i nosaltres ho vam explicar en l'últim ple. Nosaltres vam dir que un lloc que pràcticament és l'únic espai de Calella on hi ha un cert nivell de discussió, d'aplicació d'imaginació, de creativitat, i on hi ha gent jove treballant, doncs se li havia de donar espai. A més, sent un espai plural com era, Ràdio Calella necessitava més atenció. D'altra banda, les seves accions tampoc han acompanyat massa. És a dir, fa molt temps, com he dit, que és conegut de tothom que Ràdio Calella funcionava bé, i la senyora Candini no m'ho desmentirà. No serà capaç de dir que tenia la percepció de que Ràdio Calella no funcionava. En aquest sentit, han tingut la possibilitat de donar continuïtat al projecte del senyor Cintas. Fa molt temps sabien que el senyor Cintas acabaria un contracte i que, si era del seu agrat, havien de desplegar una sèrie d'accions per propiciar la continuïtat del projecte. Ells han optat per no fer-ho. I han arribat a 15 dies del venciment del contracte i han dit: ostres, no podem fer res, la llei ens obliga a prescindir del senyor Cintas. M'han dit així, potser convenceran alguns, però això ja ho sabíem fa un any. Això a què ens aboca? Realment, la decisió aquesta només és conseqüència de o bé d'una decisió política partidista, o bé és una decisió conseqüència de la incompetència. I jo, com que crec que ells sabien perfectament fa un any que el senyor Cintas no podria renovar si esperaven aquestes dates, penso que el que ha passat és que han pres una decisió política partidista i han intentat que la comunitat ho empassés de qualsevol manera. Jo no sé si els ciutadans es queden més conformes pensant que la senyora Candini ha pres una decisió partidista prescindint del senyor Cintas, o es queden més tranquils sabent que és un incompetent. En tot cas, no, el futur no és gaire engrescador amb ella. Poden triar incompetent o manipuladora, en el sentit d'haver pres una decisió política per eliminar algú que l'incomodava.
Per tant, vostè es referma en les seves paraules que Ràdio Calella Televisió tindrà un futur pessimista, que no té gaire recorregut en el cas que surti l'alcaldessa, fins i tot titllant la seva actuació de manipulació o d'incompetència.
Bueno, és que no hi ha més opcions. El senyor Sitxà deia que s'han vist abocat a fer-ho, com si no coneguessin fa molt temps que tenien altres opcions. I com que ho sabien, senzillament jo no puc acceptar que sigui estrictament incompetència. Ells aleguen d'alguna manera incompetència, però jo crec que no. I l'única alternativa és que han deixat podrir el tema fins tenir aquesta petita coartada que al final no ha colat. No, ningú s'ha empassat que sigui que no hagués cap altra opció, ningú s'ho ha empassat, i per tant no és un tema exactament d'incompetència, que l'han demostrat en molts altres aspectes. És un tema de voluntat política, de redreçar el comportament de Ràdio Calella i de disciplinar el seu personal.
Vostè creu que hi havia altres maneres de fer que Toni Cintas continués al capdavant de la casa?
Sí, de fet, no té massa sentit que portem ja tres anys i mig, aproximadament, sense un director titular. Això no té massa sentit. Hi ha maneres d'aconseguir-ho. El mateix senyor Sitxà parla de la possibilitat de fer un concurs, que no volen fer-lo perquè, clar, ja estem a prop de les eleccions, i que òbviament es podia haver fet amb molta més antelació. I el que diu la llei és que s'ha de fer un concurs de mèrit on els candidats o candidates puguin explicar el seu projecte i una comissió creada ad hoc pugui avaluar-los d'una manera tècnica, i la Junta General, no el Consell d'Administració, pugui prendre la decisió de la contractació. Tot això es podia haver fet perfectament. Senzillament, l'equip de govern ha decidit no fer-ho. I no fent-ho, el que ha aconseguit és crear aquesta inquietud en el personal, el que ha aconseguit és posar en el camí de destruir un projecte que estava funcionant molt bé, tot i que era encara un estat, tot i que estava en un estat embrionari, un estat inicial, però que tenia un futur enorme. I el que ha fet senzillament és posar inclús els professionals en una situació d'incertesa molt, molt desagradable.
Precisament ahir el tinent d'alcaldia Sitjà deia que la decisió política era la de no obrir ara un procés de selecció per convocar una plaça fixa de director. Creu que és el moment?
No, en primer lloc, la decisió política va ser no fer-ho abans, amb antelació, amb serenitat. Aquesta va ser la decisió política. Ara això sona a coartada. De fet, és una coartada. Mire, nosaltres som l'últim grup de l'oposició i nosaltres no tenim cap inconvenient en que ara, amb un govern de majoria absoluta de la senyora Candini, es comenci el procés. I, de fet, creiem que és imprescindible que es comenci el procés. Per què? Perquè si en la coartada aquesta de que no és el moment, esperem a després de les eleccions, aquest procés no s'engegarà fins al 2020. I això crearà una situació d'incertesa i de degradació en Ràdio Calella Televisió que serà insuportable i que abocarà a situacions insospitades. Per tant, nosaltres som partidaris de que en una situació política contrària, insisteixo, als nostres posicionaments, es faci aquest procés. Perquè si no, perdrem un any, com a mínim. I en un any, una emissora com Ràdio Calella es pot senzillament descomposar.
La darrera vegada que vam parlar, vostè va explicar que havia demanat una junta general perquè l'alcaldessa donés els motius en primera persona del perquè de la no renovació de Toni Cintas. En quina situació es troba aquesta instància que vostè va presentar, aquesta sol·licitud de la junta general?
Bé, nosaltres la vam presentar, si no recordo malament, dimarts. Dia 19, si no recordo malament. No hem tingut cap resposta encara. L'equip de govern ha reaccionat de la manera tradicional. Ha convocat un consell d'administració ordinari i l'ha convocat pel dia 2. Per això és ordinari, perquè l'ha convocat pel dia 2. Si ho hagués convocat una mica abans, havia de ser extraordinari i no vol donar la sensació d'extraordinarietat. Però l'equip de govern s'equivoca. El Consell d'Administració no té atribucions per prendre les decisions que vol prendre o que figuren en l'ordre del dia. El nomenament del director és una atribució estricta de la Junta General de Ràdio Calella Televisió. Per això, si aquest Consell d'Administració s'arriba a celebrar amb aquest ordre del dia, el nostre representant, abans de procedir-se a la votació, li dirà al senyor president que consideri la decisió de posar a votació el nomenament del director, perquè no és atribució seva. No és atribució seva posar-lo a votació, no és atribució del Consell d'Administració votar-ho. Això és una atribució de la Junta General i així s'ha de fer. Per això nosaltres hem demanat la convocatòria de la Junta. La Junta, perquè la gent ho sàpiga al final, és l'equivalent al ple. Estem representats tots els regidors de tots els partits, els 17 regidors. Quina peculiaritat té la Junta? En primer lloc, té l'atribució de nomenar el director. En segon lloc, ha de vetllar per el compliment de totes les atribucions de tots els òrgans. I, en definitiva, el problema que té la senyora Candini amb aquesta Junta General és que necessita, per aprovar les coses, una majoria de 2/3. I ella no té majoria dels terços. Ha de dialogar amb l'oposició. Ha d'arribar a consensos amb l'oposició. I ella sempre ha fugit d'això. Aquesta Junta General només ha sigut convocada per decidir temes menors. Ara nosaltres volem que, donat que Ràdio Calella Televisió està en un atzucat important, s'ha de convocar aquesta Junta per, en primer lloc, que la senyora Candini doni explicacions una setmana després de comunicar al senyor Cintas que no continuava, encara no sabem res de la senyora Candini, sempre ha parlat a través de persona interposada. En la Junta General ha de parlar ella, que és la presidenta de Ràdio Calella, hauria de donar explicacions de per què han actuat com han actuat. I en segon lloc, el que nosaltres proposem és engegar el camí per normalitzar, d'acord a llei, la situació de Ràdio Calella Televisió. I en aquest sentit proposaven, en primer lloc, anomenar un director en funcions, òbviament no pot ser un director definitiu. I en segon lloc, el que proposaven és iniciar immediatament el procés per dotar-nos d'un director que surti d'un procés de selecció, d'un concurs de mèrits, que incorpori un projecte professional i un projecte per Ràdio Calella Televisió, que sigui valorada per un consell, que és, tal com ho diu la llei, per un consell especial per avaluar els mèrits i que pugui encarregar la modificació dels estatuts de Ràdio Calella Televisió, que són francament prehistòrics. En definitiva, el que proposem és fer una Junta General per rebre explicacions i per solucionar la situació d'inestabilitat i d'incertesa de l'empresa municipal. Creiem que és el moment i tot i que es fa en una conjuntura política adversa a les nostres posicions polítiques, demanem que es faci immediatament, perquè no es podem permetre el risc d'esperar a que vinguin unes eleccions, perquè perdem un any. I un any en una emissora tan estable, tan inestable, tan poc dotada i sense una direcció consensuada i professional és massa temps, és massa perillós.
En aquest Consell d'Administració programat pel dia 2 de gener està previst que es nomeni el nou director en l'ordre del dia?
Sí, sembla que sí. En tot cas, com he dit, nosaltres ens oposarem a que això sigui posat a votació.
Per traslladar-ho, com deia, a la Junta General.
Que és qui té les atribucions.
D'acord, doncs...
Els estatuts de Ràdio Calella ho diuen, i si tot els estatuts de Ràdio Calella, no cal anar-hi a la llei de l'audiovisual de Catalunya. Hi ha un punt, l'article 19 dels estatuts de Ràdio Calella, que diuen, i no sé si cal interpretar-ho massa, que diuen, la Junta General nomenarà un gerent o director. No hi ha més alternativa. I respecte a temes de personal, l'article 21 em sembla que és, només parla de controlar la situació del personal i de crear les condicions de generals per la contractació del personal de la societat. És més, anomenar el director és responsabilitat i atribució exclusiva de la Junta General. Si la senyora Candini decideix fer-ho aquí, tindrà la nostra oposició i no ens quedarem quiets i anirem a les instàncies superiors que calguin.
Doncs en continuarem parlant. Sebastià Tejada, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies, André, i molts ànims. Estem en una situació incerta, però hem de mantenir l'optimisme. Ho farem bé.
Gràcies.
Comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
El fred ja és aquí. I no ho dubtis, s'hi quedarà tot l'hivern. Com protegiràs casa teva? Tens la solució molt a prop teu. A Calella, Big Mat Claramunt. Estufes elèctriques, estufes de pellet, llars de foc. I tots els materials de construcció i reformes per posar casa teva a punt. A Big Mat Claramunt posem el teu abast i a preus molt competitius tot allò necessari. Big Mat Claramunt. Exposició i venda a la Riera Capaspre, molt a prop de la rotonda de la Nacional 2, Calella. És Nadal, el teu cor. Viu la màgia del Nadal amb el comerç de Calella i gaudeix d'un munt d'activitats al centre comercial i al mercat municipal per tota la família. Encesa de llums, animació infantil, música en directe, activitats en el mercat municipal, els sumaquilòmetres i moltes activitats més. No te les pots perdre. Jo em quedo a Calella. I tu? Moments de compres, moments de felicitat. Calella, comerç de proximitat. Viu la màgia del Nadal amb el comerç de Calella. Amb el suport de l'Ajuntament de Calella, de l'Associació de Comerciants i de la Diputació de Barcelona.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. A Establiments Folgado hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Ràdio Calella. Serveis informatius de Ràdio Calella.
7:49, seguim en directe a l'Info Vespre, dia d'atenció a Barcelona avui per les protestes que s'han produït en diversos punts de Barcelona per la visita dels membres de l'executiu espanyol que ha decidit celebrar el Consell de Ministres a la capital catalana. L'última hora és que s'han detingut 12 persones i que s'han fet càrregues policials. Entre ells també hi ha una cinquantena de ferits, que hi ha hagut enfrontaments entre Mossos i manifestants. També està en marxa una manifestació unitària a favor dels drets civils i polítics que la Comissió 21D ha convocat a Barcelona amb el lema Tombem el règim pels drets socials i polítics per l'autodeterminació contra la repressió.
Els incidents que s'han registrat era justament el que volien evitar les entitats independentistes. Precisament ahir sentíem el porteu de Calella per la Independència cridant a la mobilització pacífica. Membres d'Òmnium Cultural s'han desplaçat a Barcelona per participar al que han anomenat el Consell Popular de Ministres davant de l'estació de França. Allà, i segons ha relatat el porteu d'Òmnium Montnegre, l'ambient era tranquil. Jaume Planes també ha denunciat els conats de violència que hi ha hagut.
Nosaltres estem amb la consigna que es va estar de manera molt pacífica i molt tranquil·la. Precisament aquesta violència és la que no s'ha d'aplicar. Tots els líders dels moviments han demanat una actuació pacífica, que és el que hem fet fins ara. Doncs això no ho puc explicar per què ha passat, perquè no ho sé, no ho sabem, però això no és el que no es vol.
A tot això, els problemes de mobilitat derivats a les protestes de l'independentisme avui ja vaga el servei de Rodalies de Renfe, que es manté per la convocatòria del sindicat CGT i per la qual s'han decretat serveis mínims.
Els serveis mínims del 66% es garantiran a Rodalies entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre. La resta del dia la circulació restringeix al 33% dels trens.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
A les 9 del matí de demà dissabte 22 de desembre, els nens de Sant Ildefons començaran a cantar els premis del sorteig a la Loteria de Nadal, que reparteix 2.380 milions d'euros. Aturaran la cantarella quan surti un dels grans i esclati l'alegria a l'administració on s'hagi venut. És una de les imatges típiques del Nadal. Amb la il·lusió que la sort caigui a Calella, l'administració del carrer Mates i Rodés afronta aquestes últimes hores de venda dels dècims. Molts números ja fa dies que estan esgotats i no se'n troben ni tan sols a terminal.
En una entrevista a l'Info Migdia, Marré ha comentat que entre els més sol·licitats sempre hi ha els números que es corresponen a dates concretes d'aniversaris, per exemple, però que les terminacions amb 5 i 7 són els primers que s'esgoten. També tenen molta sortida aquells que estan relacionats amb una catàstrofe. Aquest any van vendre tots els dècims que van intercanviar amb una administració de Mallorca just després de les inundacions de Sant Llorenç.
Aquest any els números estrella és el 13, el 17, el 18 i el 19, el 5, vull dir, és un número estrella sempre. Jo tenia el número 18, que vaig fer un intercanvi perquè fem intercanvis amb altres administracions d'altres comunitats. Llavors vaig fer un intercanvi en Mallorca i em va donar un 18. I justament el dia que va passar aquella catàstrofe allà a Provent, no me'n recordo el nom, la catàstrofe allò de l'Aigat.
Sí, de les inundacions, sí.
Pues res, l'endemà es va acabar el 18, perquè era el de Mallorca. Vull dir, la gent juga molt en aquest sentit també, eh? On hi ha una catàstrofe, van a buscar un número a veure si el tens allà.
Marré nota un repunt a les vendes de loteria de Nadal, que admet si va veure's afectada l'any passat per la política.
Bueno, potser va afectar més l'any passat, ¿vale? Perquè va ser el boom d'allò. Afecta, a veure, et diria una mentida si et dic que no, però la pela és la pela, i jo veig que la gent que l'any passat va deixar de jugar, ara torna a jugar. Potser ells jugaven abans, en jugaven dos números, aquest any jugarà un.
El sorteig de Loteria de Nadal repartirà un primer premi al Gordo, que s'emportarà 400.000 euros pel dècim. També un segon, 125 euros al dècim, i un tercer, 50.000 euros al dècim. Dos quarts, amb 20.000 euros al dècim, i 8 cinquens premis amb 6.000 euros al dècim. Aquests se'ls ha d'afegir als premis menors, l'anomenada Pedrea, 1.749 números que donen 100 euros per dècim. Els premis es podran cobrar demà dissabte mateix a la tarda.
Quan acaben el sorteig, han de posar tots els números i repassar-los a tots i ficar-los en els terminals. És a dir, que encara que ells diguin a les 5 de la tarda ja es pot pagar, fins que no ho tenen tot quadrat, no es podrà pagar. És a dir, que no podrem pagar fins que ho digui la màquina, diguem-ne, ¿vale? Què vol dir? Que a vegades s'ha de repassar, les coses van més a poc, és una cosa que s'ha de mirar amb lupa. Si no paguem a les 5, pagarem a les 6.
La propietària de l'administració calellenca assegura que la gent compra amb molta il·lusió i el dècim ja havent fet cabala sobre com es gastaran els diners, si cau un premi important. La majoria, el tòpic per tapar forats.
Abans de tapar forats algú us donarà un capritxet, també t'ho dic, eh? I amb el que s'obri crec que després taparà el forat, que jo trobo molt bé que ho facin, tu, perquè cap i al fi anem estressats i ens hem de donar un kick-cut.
La il·lusió de guanyar un bon pessic d'euros és el que mou la compra de Loteria de Nadal, encara que les estadístiques no són gaire esperançadores. La probabilitat que toqui la grossa és dur entre 100.000. De rebre un premi només tenim el 5% de possibilitats.
Es tanca el recompte final del gran recapte amb la xifra de 4,4 milions d'aliments, milions de quilos d'aliments recollits.
El resultat de la desena edició del gran recapte d'aliments confirma que la ciutadania manté el compromís envers les persones més desfavorides. Gairebé un mes després de fer-se la campanya de recollida, se n'han tancat el recompte amb la xifra de 4,4 milions de quilos d'aliments donats als gairebé 3.000 punts de recollida habitats en 363 municipis de Catalunya. A Calella, la recaptació dels feta dels dies 30 de novembre i 1 de desembre va arribar al rècord de les 24 tones.
I Martin Scorsese signa la superproducció històrica que es projectarà aquesta nit a la Sala Mozart a les 9 del vespre dins la programació del Cineclub de Fotofilm Calella. La trama segueix a dos joves jesuïtes que viatgen de Portugal al Japó a meitat del segle XVII per localitzar el seu mentor i difondre el cristianisme catòlic. Allà viuran el suplici i la violència amb les quals les autoritats japoneses persegueixen els cristians.
El silenci s'ha convertit en una de les pel·lícules més personals de l'enfamat director nord-americà Martin Scorsese. Van aconseguir una nominació a l'Oscar per la seva prodigiosa fotografia. La pel·lícula es projectarà a les 9 del vespre a la Sala Mozart amb entrades al preu de 4,5 euros.
Els esports. Demà s'estrena el documental sobre els 90 anys del bàsquet a Calella.
En el marc de la commemoració de Calella, ciutat del bàsquet català, aquest cap de setmana hi ha una cita important a l'Ajuntament Vell. Una doble estrena, l'exposició fotogràfica Història del bàsquet calellenc, amb més de 900 imatges, i la del documental que l'acompanya, un treball audiovisual amb documents inèdits que es projectarà ininterrompudament durant les visites. És una producció de Joan Claramunt amb el suport de Fotofilm Calella, realitzat per Aleix Duran. Es podrà visitar fins al 10 de febrer.
I aquest, en la plana esportiva encara, aquest és l'últim cap de setmana de competició esportiva abans de l'aturada nadalenca. Els equips es preparen per afrontar els seus partits, començant per les noies del Suris Calella, que avui divendres a les 6 de la tarda han jugat contra les líders de la superdivisió femenina, el Tecnigen Linares.
Les callenques que ocupen la tercera plaça de la Lliga aprofitaran el viatge per disputar demà dissabte a les 11 del matí el seu partit contra l'UCAM Cartagena, el segon classificat.
Demà dissabte els nois del waterpolo del club esportiu Fundació Creu Groga jugaran a la una del migdia contra el Sallent, el tercer classificat a la piscina del Lloret. I les noies del vòlei de l'Escola Pia, cadets i juvenils, disputaran el seu partit dissabte a partir de les 4 de la tarda contra el Blanes.
Les gironines es troben a la part baixa de la classificació, a diferència de les noies que estan a la part alta.
La Unió Esportiva Handbol Calella ocupa la primera posició de la Lliga després de la victòria a pista del Granollers dimarts passat.
El proper partit serà dissabte a 8:45 del vespre a casa i contra el Terrassa. Els rivals es troben a la setena posició de la classificació amb 12 punts a 10 punts del líder, la Unió Esportiva Handbol Calella.
El club de futbol Calella, que segueix líder invicte a la Lliga, es desplaçarà al camp del Canet diumenge a les 12 del migdia.
Els de Fede Saratxo continuen treballant per seguir amb la mateixa dinàmica i seguir invictes a la Lliga. El rival ocupa la setena posició de la classificació amb 21 punts, 14 menys que els calellencs.
En bitlles catalanes, els equips calellencs disputaran diumenge a la tarda a 4:45 a la 5. Quina jornada de Lliga serà a Tordera?
És la jornada que es va haver d'anul·lar fa unes setmanes per culpa del mal temps.
I el temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
Abans ens acomiadem del nostre company Jordi Terme. Moltes gràcies. Fins dilluns.
Fins dilluns.
Ara sí, previsió meteorològica amb Xevi Soler del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs aquesta segona meitat de la jornada de divendres, la veritat és que no presenta gaires variacions. Continuem parlant d'aquest ambient una miqueta enteranyinat per bandes de núvols alts i mitjans, una dinàmica que sembla que doncs, es mantindrà gran part dels propers dies, en especial durant aquest cap de setmana i ben bé fins a mitjans de la setmana vinent. I pel que fa a les temperatures, doncs molt agradables al centre del dia. Al voltant de la zona del litoral, les temperatures màximes han arribat fins als pràcticament 19 graus, concretament a la ciutat de Tarragona, i en canvi a l'interior, on s'acumula l'aire fred, sobretot a les fondalades, aquí les temperatures no passen més enllà dels 11 o 12 graus a tot estirar. De cara als propers dies, doncs el que dèiem, bandes de núvols alts, boires que seran cada dia més persistents a les planes i fondalades de l'interior, que localment poden persistir més enllà de migdia, i les temperatures que en general encara que aquesta setmana pujaran una miqueta més. Això sí, de cara al dia de Sant Esteve sembla que les temperatures es podrien començar a normalitzar. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Tram final de l'informatiu, recordem la farmàcia de Guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia Colón, situada al carrer Jovara número 11. Nosaltres no tenim temps per més, els deixem ara amb el butlletí de les notícies en xarxa i tornem, com sempre, dilluns a la mateixa hora. Que tinguin molta sort aquells que hagin comprat un número de loteria.